L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
La voràgina judicial que esquitxa el PSOE ha ressonat aquesta setmana al Parlament. Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els vincles entre el seu govern i el gegant tecnològic Huawei després que aquesta empresa xinesa hagi aparegut en el sumari del cas Zapatero. L'oposició també ha demanat que Illa aclareixi les despeses del PSC durant la campanya per a les eleccions catalanes del 2024, després que el jutge Santiago Pedraz ha demanat informació sobre els contractes i les factures. Avui entrevistarem el lletrat del Parlament, Joan Ridau, per saber com es regulen a Catalunya els lobbies o grups de pressió després que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC s'ha defensat assegurant que ha actuat correctament en tot moment, que ha respectat la legislació electoral i que cooperaran amb els tribunals. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, Salvador Illa també ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat que hi ha una intencionalitat política darrere de tots aquests casos per intentar enderrocar el president del govern espanyol.
Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
L'oposició, però, vol que el president Illa vingui al Parlament i aclareixi si el seu partit té alguna mena de relació amb algun dels casos que esquitxen el PSOE. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat a Esquerra i als Comuns, els socis d'investidura d'Illa, que donin suport a la petició de compareixença perquè pugui tirar endavant.
Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
Junts també reclama que Illa aclareixi els contractes del seu govern amb l'empresa xinesa Huawei, perquè en el sumari del cas Zapatero apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Recordem que la Generalitat va adjudicar a aquest gegant tecnològic un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre on està la frontera entre fer de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències. Catalunya és pionera en la regulació dels lobbies. Va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular-los el 2014 gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i obliga els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan. A més, qualsevol ciutadà ho pot consultar al portal de transparència de la Generalitat i del Parlament. I altres comunitats, com Madrid, el País Valencià, l'Aragó, Castella-La Manxa o Astúries, que també ho tenen regulat, però, en canvi, a nivell estatal, la llei per crear un registre de lobbies encara s'està discutint al Congrés i no s'ha aconseguit aprovar. Avui aprofitarem l'espai de l'entrevista per endinsar-nos en el món dels lobbies.
Té la paraula.
Avui tenim amb nosaltres el lletrat del Parlament, Joan Ridau, que és també professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i un expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. Benvingut al programa L'Hemicicle.
Gràcies.
Per començar, aclarim conceptes perquè els oients ens entenguin. Què és un lobby i quines funcions fa?
Bé, el lobby és una activitat legal, transparent en la mesura que figuren en un registre com a entitats i una figura de participació ciutadana per la qual un grup d'interès, que pot ser econòmic, pot ser social, de molts tipus, aporta una reflexió o una informació tècnica que pretén influir en els decisors públics. I els decisors públics són l'administració, que aprova disposicions generals, però també adopta polítiques públiques, i en segon lloc el Parlament, és a dir, el legislador, que és el qui fa les lleis.
Els lobbies són necessaris, la feina que fan?
Els lobbies són necessaris, bé, jo diria que els lobbies han de transparentar, han de ser legals i han de desenvolupar la seva activitat, diguem, a plena llum del dia, no? Perquè, en cas contrari, tenim un supòsit com el tràfic d'influències, que és una qüestió debatuda aquests dies, no? Que és un delicte, que a més utilitza les relacions personals o que es preval d'una determinada condició o d'una determinada posició de poder per obtenir avantatges econòmics o fins i tot resolucions arbitràries, per tant, que té una finalitat autènticament espúria.
Justament ara em comentava que aquests dies doncs, es parla molt dels límits del lobbisme, on està la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències arran de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Creu que és tràfic d'influències el que ha comès l'expresident espanyol?
Bé, encara és aviat per determinar-ho. Caldria veure si realment l'activitat d'influència desplegada per ell o per altres persones interposades en el seu nom va servir perquè una societat estatal com la SEPI posés sobre la taula 53 milions per obtenir un objectiu no només il·legítim, sinó segurament no prou interessant des del punt de vista econòmic, en la mesura que sembla ser que aquesta empresa tenia 4 avions, un dels quals espatllats. Per tant, aquí caldria veure exactament si l'interès general es va complir, i jo crec que encara és aviat, tot i que hi ha informes de la pròpia administració de l'Estat que així ho asseguren, però per altra banda hi ha altres informes pericials i també algunes pesquises per part del jutge que dirien el contrari.
Clar, la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències entenc que és difícil d'establir.
Bé, si les coses són transparents, no. És a dir, si regulem el lobby, i hem de recordar que Catalunya ho tenim regulat en l'àmbit local, en l'àmbit del govern i també del mateix Parlament, vol dir que tenim un registre. En aquest registre figuren tots els grups de pressió, amb la seva composició, els seus objectius, el seu patrimoni. A més, han de fer públiques les interaccions i, per tant, les reunions que mantenen amb els diferents càrrecs públics i els electes, i fins i tot, en el futur, deixar constància de l'empremta normativa, és a dir, dels vestigis que queden d'aquesta interacció, en el sentit de deixar constància de quin és la contraprestació i quin és l'objectiu que han assolit, no? I, per tant, si això és així, no hi ha d'haver cap por perquè el lobbisme, que és una activitat totalment legal, es pugui desenvolupar, no?
Ara comentava que Catalunya va ser una comunitat pionera a l'hora de regular els lobbies. De fet, va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular els lobbies el 2014, gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i que obliga també els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan amb aquests lobbies i que qualsevol ciutadà pot consultar el portal de transparència. Els diputats i diputades del Parlament, per exemple, o els consellers i conselleres del govern, fan tots públiques les reunions que tenen amb grups de pressió?
Bé, hi ha dues coses. El lobby té l'obligació periòdicament de posar en coneixement del registre aquestes reunions i contactes. I per l'altra banda, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, que estan obligats per una llei del 2015 que regula el seu estatut, han de fer pública la seva agenda de contactes. I els diputats del Parlament, per la seva banda, al marge de tot el tema dels lobbies, també té l'obligació, a través d'un codi ètic, de fer públics els contactes. No sempre es fa perquè no sempre s'és prou diligent o no sempre es té present aquesta obligació, però la realitat a Catalunya és interessant. Hi ha més de 7.000 lobbies en el conjunt del sistema institucional de la Generalitat, més de 400 al Parlament, i crec que si algú accedeix al portal de la transparència podrà obtenir dades molt interessants de tota aquesta activitat que es desenvolupa a Catalunya, que d'altra banda va ser, diguem, el territori de l'Estat pioner, disposa d'una llei de primera generació que segurament per aquest motiu s'hauria d'actualitzar i modernitzar, però vam ser capdavanters de tot arreu.
Em deia que Catalunya és pionera, té una llei del 2014 que potser s'hauria d'actualitzar. Entenc que s'hauria d'actualitzar perquè s'inclogués allò que em comentava abans de la petjada normativa, és a dir, reflectir què s'aconsegueix de les reunions aquestes entre càrrecs públics i lobbies?
Aquesta llei s'hauria de millorar en diversos aspectes, el primer dels quals és la petjada normativa, cosa que no està prevista, és a dir, la obligació de l'administració o, en aquest cas, del Parlament, si es tracta d'una llei, de deixar constància a través d'un informe de quin ha estat el resultat d'aquesta activitat d'influència, és a dir, en què ha canviat una norma o un projecte de norma o una determinada decisió d'una política pública, no? En segon lloc, definir millor l'àmbit subjectiu perquè quedi clar quins són els subjectes que poden desenvolupar influència. És a dir, és necessari que quedi clar que hi ha una nota de professionalitat, és a dir, ni els sindicats, ni les ONGs, ni altres entitats no fan lobby, no? I en tercer lloc, millorar els incentius també pels lobbies, perquè el fet de que puguin accedir al Parlament o obtenir determinada informació més ràpid que altres subjectes no constitueix avui dia un estímul o un incentiu suficient perquè pugui transparentar la seva activitat i, per tant, per evitar un informisme, un lobbisme informal, no reglat i, per tant, no transparent.
Hi ha lobbisme informal i no transparent també al marge d'aquesta regulació?
Bé, per exemple, en l'àmbit estatal, que no hi ha una llei que regula el lobby, i l'afer Zapatero ho ha posat en relleu, és evident que hi ha lobby que és totalment opac i que no transparenta. I en el cas de Catalunya, bé, evidentment és difícil objectivar aquesta dada, però jo estic convençut que hi ha moltes entitats, molts lobbies que desenvolupen directament la seva activitat a prop de l'administració del Parlament, per exemple, les empreses grans, l'IBEX 35, és difícil, diguem, que facin públics els seus contactes sempre a través del registre, encara que estan registrades, però entenc que tenen prou capacitat i prou poder econòmic i d'influència com de vegades per acudir directament als decisors públics, no?
La imputació de Zapatero també ha posat sobre la taula un debat que no està resolt a l'Estat espanyol, que és què poden fer i què no els expresidents per guanyar-se la vida quan abandonen la Moncloa. Segons l'Estatut dels expresidents, poden fer pràcticament de tot com qualsevol altre ciutadà o hi ha algun límit?
És paradoxal que l'Estatut dels expresidents espanyols estigui regulat amb un decret que d'una certa antiguitat, de primers dels anys 90, que regula únicament qüestions protocolàries, el vehicle oficial, l'oficina i el personal dependent, però en canvi no regula els conflictes d'interessos, cosa que sí que tenen regulat els alts càrrecs i els exministres des del 2015, fins al punt que hi ha una oficina de conflictes d'interessos que, per exemple, autoritza les activitats en els dos primers anys després d'abandonar les funcions públiques. En el cas dels expresidents, podríem dir que hi ha un llimp i, per tant, manca rang perquè la regulació està en un decret i manca, diguem, contingut perquè no està regulat el tema més important, que és quin tipus d'activitats públiques o privades poden fer. I aquí hi ha, evidentment, diferents possibilitats. Una és establir un sistema molt rígid d'incompatibilitat pel qual amb una retribució pública per raó del càrrec o com a membre del Consell d'Estat, un òrgan assessor de l'Estat, pugui obtenir una prestació pública i, per tant, no fer cap tipus d'activitats ni públiques ni privades, o bé establir algun tipus de límits com tenen els exministres i els exalts càrrecs, per exemple, que durant els dos primers anys després de cessar el mandat no poden realitzar activitats en aquells sectors sobre els que han pres algun tipus de decisió.
Joan Ridau, lletrat del Parlament de Catalunya i autor de diversos llibres sobre els lobbies, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més com funcionen els grups de pressió i la seva relació amb els polítics, i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.